Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
A les institucions. Ja, però... Vox van tenir un altaveu obert a molts mitjans de comunicació que van remar i que van promoure perquè acabessin entrant en governs. És així.
Sí, sí.
Per tant, ara què estem fent? Farem el mateix amb Aliança Catalana? Farem el mateix? Vull dir, sé que és molt difícil el debat i jo no, hi ha qüestions que em generen dubtes, però com a mínim no cometem els mateixos errors.
Però això s'ha de decidir el que es farà o no amb Aliança Catalana? O ho ha de decidir la gent el dia 12 de maig? És que a mi
bé, però tenim una campanya electoral i hi ha uns mitjans de comunicació que poden decidir donar altaveu o no a determinades formacions polítiques i determinats discursos d'odi o no.
Després la gent... Jo crec que hi ha una cosa que sí que vull apuntar. Crec que estem parlant molt del debat, del debat més visible, no? El debat dels mitjans de comunicació grans, diguem-ne, més públics. I parlem molt poc d'això, de l'estrella social, de com, missatges subterranis que arriben, no? Cadenes de WhatsApp, aquest tipus de coses. Jo... De debò que cada vegada crec que s'ha de ficar mà als algoritmes, les xarxes socials i també en això, també
totalment
quin tipus de missatges estan promovent, perquè hi ha coses, és a dir, com aplicacions com TikTok estan portant a menors i no menors, tot tipus d'usuaris, cap a missatges no només d'aquest tipus d'extrema dreta, etc., sinó de pornografia, de tot aquest tipus d'històries. A mi em sembla que és una qüestió que ha de ser debat públic, que l'hem de gestionar.
Totalment, però largo me lo fies, eh?
Ja, no. Sí, sí. No, estic obrint el meló més difícil del món, ja ho sé, però no és perquè normal a
no,
YouTube,
no,
eh?
No és la senyora alcaldessa de Ripoll, és que hi ha un senyor que es diu Donald Trump, que potser,
sí.
potser governa el
món, clar,
i ho farà
com així. Mira com està Twitter.
Que a curt termini, a 12 de maig, a mi em sembla més constructiu posar en evidència el discurs fals, posar-lo en evidència, replicant-lo, ja sigui amb un micro obert i que després es pugui preguntar o rebatre o amb una entrevista on sigui.
Són dues escoles,
que no pas difícil. Que no pas intentar allò, posar una cortina, no? I dir no hi és, no? Allò de deixem allò de, no? De tapes els ulls i no hi ets, no? Que teniu gent molt menuda, els que teniu a casa molts menuts, no? Allò no hi ets. Jo crec que és més interessant, doncs, que et pugui dir la bestiesa més gran que li passi pel cap i després tu li puguis dir que això que acaba de dir és mentida. Yeah. I que com a mínim, qui hagi anat allà, encara que sigui molt convençut, a veure si ets capaç d'insuflar-li el dubte, com a mínim. I si no ho aconsegueixes, doncs no ho aconsegueixes. Però si no, o sigui, que hi ha canals de comunicació propis i estranys perquè aquest discurs arribi, això és evident. Això és evident, perquè està funcionant i està creixent. I no creix només a Catalunya, està creixent arreu. De fet, aquí encara som una illa. Sí. Una cosa estranya, encara som una cosa estranya.
I està creixent arreu aquí, perquè s'està comprant l'agenda, però és que a nivell europeu s'acaba de provar aquesta setmana un pacte migratori
que
ha fet és comprar els fonaments
de
l'agenda Buixader.
Països de referència i tal, mirem al nord d'Europa, els països, a Noruega, a Finlàndia, mirem tot allò que són referències, sempre els tenim a la boca i cada vegada jo crec que ens els hauríem de treure més de la boca perquè passen coses més grosses.
Digue. Només recordo que entre la setmana que ve i el juny hi ha tres eleccions.
Bé, doncs ja veurem què ha passat.
A veure què passa. 10 i 3 minuts. Deixa'm un moment la publicitat i de seguida me'n torno cap a Sydney, que crec que hi ha alguna novetat des d'allà.
Dia lliure amb Xavi Bundó. Gaudeix de la setmana del superestalvi de Lidl Plus. Descarrega't l'app i escaneja la caixa. Aquest cap de setmana, pernil serrà reserva per 3,79. T'estalvies un 22%. Lidl, marca la diferència.
Les European Le Mans Series arriben al circuit de Barcelona-Catalunya el 13 i 14 d'abril. Viu espectaculars curses de resistència de prototips i GTs. Accedeix al paddock La Graella i visita el Pit Lane. Tot a partir de 12 euros al cap de setmana. Entrades a circuitcat.com.
El teu jardí necessita un canvi? Ara ja saps que està prohibit regar. Mantenir una gespa verda i saludable és quasi impossible.
A New Garden són instal·ladors de gespa artificial reciclada, ecofriendly i d'alta qualitat. Gaudeix d'un jardí sempre verd i sostenible. Contacta ara a newgarden.com, newgarden.com o truca al 937-3737-33.
New Garden, la gespa artificial reciclada que mereix la teva llar.
Si aquestes són les reaccions dels clients de Mazda sobre l'atenció que posem en els detalls...
Uau, que maco.
Mare meva.
Quina qualitat.
Imagina't com serà conduir els nostres cotxes. Mazda CX-30. El SUV híbrid amb 6 anys de garantia i etiqueta Eco. Crafted in Japan. Prova-la a la xarxa de concessionaris Mazda de Catalunya.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capilaritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
¿Que por qué soy un pluser? Porque exijo transparencia. Y en un clic puedo comprobar todas las revisiones del coche y el informe de tráfico al instante. En Ocasión Plus tienen un taller en cada centro para dar un servicio más cercano y directo. En Ocasión Plus aciertas seguro. Tienes 15 días o 1000 kilómetros de prueba. Ocasión
Plus. Si us plau, m'obres a la propera parada i, per cert, recorda't d'agafar una rebaqueta que està refrescant aquests dies i truca'm quan arribis, que hi ha gent estranya a tot arreu.
No tinc el seu mòbil, senyora. No la conec.
No passa res. Te'l dono ara mateix. Deixa'm com a mama. Apunta. Sí, sí. Apunta, tu.
Per 17 milions d'euros. Et fas mare de qui sigui. Ja hi ha a la venda el cupó de l'extra dia de la mare de l'11. El 5 de maig, 17 milions d'euros. Extra dia de la mare de l'11. Ara, qualsevol vol ser mare. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
10 i 6 minuts. Bé, deixem-me tornar un moment a Sydney, on hi tenim l'Aleix Graell, que és el corresponsal de RAC1 Austràlia. Us hem explicat des de la primera hora del matí que hi ha un incident important que ja en principi s'ha resolt, tot i que hi ha tot un desplegament policial molt gran al voltant d'un centre comercial on hi ha hagut un atac. De moment, ens deia l'Aleix Graell fa una estona, no se'l vincula al terrorisme, però hi ha hagut com a mínim 4 víctimes mortals. No sé si n'hi ha alguna més ara mateix. Aleix, bon dia.
Bon dia, doncs sembla que ens quedem amb aquests 4 morts, persones que haurien perdut la vida en aquest atac. 7 persones han estat hospitalitzades amb pronòstic greu i el que sabem és que hi ha un infant entre aquestes 7 persones. Sí, la policia ara parlarà, ara ens explicaran més detalls d'aquesta operació que hem de dir que encara continua, 2 hores després de l'atac, ha passat a les 4 de la tarda, hora local, ara són les 6 i passen 7 minuts sobre les 6 de la tarda, i haurien entrat a... Semblaria que haurien estat 2 homes amb ganivets llargs i que un hauria estat abatut per la policia. Aquest haurien sigut 2 trets d'un agent que hauria abatut un dels atacants. Confirmem que això és el que de moment se sap per la premsa local, perquè la policia encara no ha explicat res, més enllà de que s'està fent una operació a Bondi Junction.
A aquesta hora del matí deixeu-me saludar una persona que treballa en aquest centre comercial on hi ha hagut l'atac, el senyor Antonio García. Senyor García, bon dia, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Es usted de Madrid, ¿verdad?
Sí, correcto.
Y trabaja y vive en Sydney, trabaja en este centro comercial, ¿sí?
Correcto.
¿Dónde?
Estoy trabajando en el Zara como asistente comercial.
¿Hace tiempo ya?
Llevo un mes allí y sí, más o menos.
Vale, un mes. Primero, ¿cómo estás?
Todo bien. Afortunadamente, todos los que trabajamos allí y todos los que, bueno, tanto clientes como trabajadores, estamos bien, afortunadamente.
Bien. ¿Dónde estabas exactamente cuando se ha producido el ataque y si es cerca o no de la tienda?
Cerca ahora mismo, con los datos que hay, no sabemos con certeza. Sabemos que se ha producido en el centro del centro comercial, pero bueno, nosotros, el Zara se encuentra en un extremo, ¿no? Uh-huh. Y yo en ese momento me encontraba con unas compañeras en los probadores, pues gestionando la ropa de las clientas, cuando de repente escuchamos a mucha gente entrar en el Zara gritando gunshot, gunshot, que en inglés, bueno, es disparos, disparos. Uh-huh. Sí, bueno, nosotros conseguimos escondernos en una habitación que tenemos en los probadores, conseguimos cercar la puerta para que nadie entrase y estuvimos ahí unos 15 minutos a la espera un poco, pues a ver qué sucedía con toda la prudencia. Cuando vimos que había silencio, porque entre que escuchábamos golpes, bueno, en fin, la ambigüedad de todo en ese momento es brutal, llegamos a escuchar disparos. Cuando había un poco de silencio, conseguimos ir corriendo a la salida de emergencia, donde ya prácticamente todo el centro comercial se encontraba fuera.
Entonces no os cruzasteis, digamos, con nadie de las autoridades que os llamaran a salir, ¿eh? No hubo un mensaje.
El centro comercial, Exactamente. El centro comercial, cuando nosotros cruzamos de los probadores a la salida de emergencia, que se encontraba dentro de la misma tienda, tuvimos la oportunidad de ver la entrada, que la cerró la responsable, la manager, y no había nadie en ese momento en las zonas comunes del centro comercial. Tampoco tuvimos tiempo de pararnos a ver, porque no queríamos, claro, pararnos a ver cuál era la situación fuera. Simplemente nuestro objetivo era llegar a una salida de emergencia que teníamos los trabajadores dentro de nuestra zona.
Entiendo que siendo un sábado por la tarde y un centro comercial, como nos comentaba nuestro corresponsal, muy popular, había bastante gente, ¿no?
Sí, el centro comercial se sitúa al este de Sydney y es muy concurrido, especialmente este sábado que, bueno, ya nos lo advertían nuestros compañeros de trabajo que iba a ser muy concurrido, iba a estar muy ocupado, porque al parecer hay vacaciones del colegio de los niños, con lo que a lo largo del día se frecuentaban familias, madres con sus hijos, padres con sus hijos en el centro comercial y también en la tienda, con lo que hoy era un día especialmente concurrido.
Has llegado, no has llegado a ver ni el atacante, ni el ataque, etcétera. Has conseguido salir mucho antes.
No, eso es. Afortunadamente nosotros lo que hemos visto es a gente salir corriendo porque digamos que se habría ido transmitiendo el mensaje de pavor. Nosotros hemos visto en redes, en los vídeos que se han podido circular, de que había una persona pues merodeando con un arma blanca. Uh-huh. Entonces nosotros no hemos llegado a ver de manera directa el ataque, pero es cierto que en esos momentos, cuando todo pasa tan rápido, lo único que buscas es un lugar seguro, es proteger a las personas que tengas al lado y protegerte a ti mismo y buscar formas pues para sobrevivir en el caso de que se dé cualquier circunstancia, como se puede pensar en ese momento. Después salimos...
Sí.
Perdón.
No, iba a decir que ¿cuántos os habéis encerrado en ese cuarto?
Pues estábamos dos compañeras y yo, y había dos clientas que justo, pues digamos que en el momento, en el microsegundo en el que te das cuenta de que algo está pasando y tomas una dirección para protegerte, pues éramos dos compañeras, dos clientas y yo, éramos cinco personas.
¿Has pasado mucho miedo?
Pues en ese momento la verdad es que se te pasan muchas cosas por la cabeza, porque al fin y al cabo lo ves en las noticias, lo ves muy lejos, Australia aparentemente un sitio bastante seguro, que no suelen pasar estas cosas o no las ves, pues claro, se te pasan muchísimas cosas por la cabeza, pero bueno.
¿Has hablado con otros compañeros? Porque me imagino, a ver, si llevas un mes igual no has hablado con tantos compañeros del centro comercial o has hecho compañeros de otras tiendas, para saber si alguno, has tenido contacto con otros que han estado más cerca del ataque o incluso que pueden estar heridos, ¿no?
Yo hace una hora, y hablo con toda la prudencia, una compañera de trabajo pues tenía contactos que todavía seguían dentro del centro comercial, porque al fin y al cabo es la misma situación que podía haber estado yo. Te encierras en un sitio y no confías en absolutamente nada de lo que escuches, en absolutamente nada de lo que veas. El centro comercial empezó a sonar una alarma muy, muy, muy alta de emergencia, todo el mundo fuera, emergencia, todo el mundo fuera. Eso te estremece, además te hace agudizar un poco los sentidos un poco de supervivencia y te hace que te encierres y te protejas, aunque creas que la salida también sea una opción. Entonces, no hemos podido hablar con demás compañeros del centro comercial. Todos los compañeros del Zara, afortunadamente, están fuera, pero siguen reportes de que hay gente que todavía sigue dentro del centro comercial.
Uh-huh. Termino, ¿qué es que has encontrado cuando has salido fuera? Porque hemos visto muchas imágenes de muchas ambulancias y policía, ¿no?
Sí, hay muchísimas docenas de ambulancias, también hay muchos policías. Un policía, cuando, estamos en una estación de bus y nos comentó la situación, decía que había hasta 4.000 unidades de policía. No sé si, no me lo dijo el propio policía. Era un despliegue bastante importante, había ambulancias y el despliegue era bastante, bastante grande. Había un poco de confusión porque toda la gente que estaba dentro del centro comercial se encontraba fuera, no sabíamos si ahí estábamos seguros, existía mucha incertidumbre, los buses no funcionaban. Entonces, la gente se fue yendo a su casa, yo cogí el tren y me volví a la mía, y con el fin de también dar espacio y a los agentes de seguridad, que yo creo que es lo más útil en ese momento.
¿Estás en tu casa ya?
Sí.
Bien. Pues lo que necesitas seguro que es descanso después de eso.
Sí.
Antonio García és treballador d'aquest Zara del centre comercial de Bondi a Sydney i ens ha atès. Te agradezco muchísimo que nos hayas atendido esta hora con estas circunstancias.
Gràcies a vosaltres per informar.
Moltíssimes gràcies. Pràcticament un quart de 12 del matí. Qualsevol cosa, Aleix, compareixences, qualsevol canvi respecte al que ens arriba des d'Austràlia, doncs ens ho fa saber.
Perfecte, així ho farem.
Gràcies per la feina, Aleix, fins ara. Un quart d'11 del matí, doncs aquestes circumstàncies, no? Vas a treballar en un país aparentment segur i dius que ho veus per les notícies i al final et trobes en una circumstància com aquesta i evidentment l'instint de supervivència. Deixeu-me res, dos minutets per anar a la publicitat i de seguida canviem de tema.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Història d'un piano, de Ramon Gené. Una novel·la inoblidable sobre el poder de redempció de la música. Història d'un piano, de Ramon Gené. Premi Ramon Llull.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
Tinc un pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga. Fes cas al teu instint i aconsegueix el Ford Kuga. L'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid. El que digui el teu instint. Xarxa Ford de Catalunya.
Ningú no en sap més d'idiotes que Quim Monzó. Celebra Sant Jordi amb Quim Monzó i el seu llibre Ments Preclares, el llibre dels idiotes. Un repertori de la idiotesa contemporània. En porta tal per només 16,95 €. El trobaràs ja a les llibreries i a partir del dissabte 13 al quiosc. Amb La Vanguardia.
RAC1 presenta... Vostè primer, amb Marc Giró des del Centre de Fotografia KBR de la Fundació Mafre de Barcelona. El dilluns 15 d'abril a la 1 del migdia, un vostè primer molt especial des d'un centre de referència en el món de la fotografia.
Ens aproparem a l'obra sobre la segregació racial a la societat nord-americana de principis del segle XX i coneixerem els inicis de l'afició per la fotografia dels catalans amb l'exposició La Càmera Domèstica.
El dilluns 15 d'abril, vostè primer, amb Marc Giró des del Centre de Fotografia KBR de la Fundació Mafre de Barcelona.
Quedareu tots ben retratats.
RAC 1. Tots som 1. Dia lliure amb Xavi Bundó.
Passen dos minuts d'un quart d'11 del matí. Estem acompanyats de l'Ivan Guerra, del Carles Fernández, de la Sara González i de l'Arturo Puente. Mira de què estem acompanyats. És que hi ha hagut molt de nervi aquest matí, han passat moltes coses, però mira quina safata extraordinària que ens ha portat la gent de Matlle Origen. Esplèndida safata de fruita, gentilesa de Matlle Origen, que avui ens ofereixen aquestes cireres de Lleida, estupendes. Algú ja les ha tastat. Sí. Les nespres d'Alacant, mandarines orri, que és la variant tardana de l'Ebre, hi ha navius, hi ha mango, hi ha cindre, hi ha pinya. Tota la fruita de temporada, la de debò, avui també la tertúlia del Via Lliure, evidentment també la botiga de confiança de Matlle Origen. És un esmorzar extraordinari.
Extraordinari.
Extraordinari. Ens va bé, ens va bé. Bé, quan passen dos minuts d'un quart d'11 del matí, tancarem tertúlia amb una qüestió que, sent cap de setmana i de calors, aquells de mobilitat i tot això, un debat que surt recurrentment al voltant de la mobilitat i del cotxe, que és el debat sobre el cotxe elèctric, sí o no.
No, mal formulada.
Bueno, home, Carles, no. Bueno, moment. Quin és?
Sí.
Ah, sí?
Pues clar, és que no, la combustió s'ha acabat, bueno, o s'està acabant.
Pues les dades no diuen això, que... Les vendes no acaben d'anar en la direcció. Yeah. Però llavors la pregunta és per què. Vam veure fa uns dies per Setmana Santa, quan hi va haver tants desplaçaments, vam veure aquelles imatges d'uns carregadors que estaven plens de cotxes i tot això, i va sortir moltíssima gent dir això no és representatiu, en la major part dels casos no passa, etc, etc. Està preparat Catalunya, està preparat Espanya per un consum massiu del cotxe elèctric o no? Avui hem tret unes dades al voltant d'aquesta qüestió que diuen que Catalunya ja compta amb un punt de càrrega ràpid, punts de càrrega ràpid per vehicles elèctrics cada 30 quilòmetres. a Catalunya. I la normativa europea demanava pel 2026 que fos cada 60 quilòmetres. Per tant, a Catalunya es compleix en escreix. I a partir d'aquí, en fi, això per combatre alguns dels debats al voltant d'aquesta qüestió. Deixeu-me saludar aquesta hora del matí i també la setmana que hem sabut que el fabricant de cotxes xinès Chery vol fabricar cotxes elèctrics a la planta de Nissan de la Zona Franca. En principi, l'acord definitiu és en principi divendres que ve, dia 19 d'abril. Seria la primera empresa xinesa de cotxes elèctrics a tot l'estat espanyol. Volíem saludar Joan Dalmau, que és periodista i crític de cotxes. El Joan el tenim en línia. Què tal, Joan? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Bueno, primer, per preguntar-te sobre això de Chery, el fet que s'instal·li a Catalunya, quina importància li veus?
Home, té una importància enorme. D'entrada, perquè tindrem un fabricant de cotxes de Barcelona que substitueix el que ja teníem, que era Nissan, que s'ha de tancar per una mala planificació de la pròpia companyia a nivell mundial. Van haver de tancar la planta, i aquesta planta, que ha estat doncs uns quants anys in albis, una mica, així, uh-huh, amb una nebulosa, doncs ara finalment s'ha trobat una empresa que vol recuperar aquestes instal·lacions i tornar a fabricar cotxes aquí, i que, a més, tot i que en principi podria ser que els primers no fossin elèctrics, que fossin models de combustió, però és evident que el que hi faran a la llarga o a la curta, seran cotxes elèctrics, evidentment. Sí, sí.
Com està el mercat ara mateix? Es compren prous cotxes elèctrics en comparativa amb països de l'entorn, europeus, per exemple?
No, estem a la cua. A Espanya, en el llistat europeu, estem en el lloc 23 de 30 i pico. És a dir, estem molt avall.
Molt avall, 23 de 30 avall, i pico, Déu-n'hi-do.
Sí.
I quin és el motiu per tu, Joan?
Bueno, són variats els motius. En primer lloc, el que hi ha és un tema de preus. Els cotxes elèctrics són més cars que els altres. Quan un cotxe elèctric coincideix que té també versions de combustió, el preu acostuma a ser bastant més elevat el de l'elèctric que el de combustió. I això, quan tu has d'agafar una tecnologia que una miqueta et fa anar com a usuari una mica enrere, m'explico, quan qualsevol innovació que ha vingut i ha vingut per quedar-se, ens ha facilitat la vida, val? Des de la fotografia digital fins a poder llogar coses a través d'internet, fins a poder tancar viatges ràpidament només amb l'ordinador, el cotxe elèctric et fa anar una mica enrere. Per què? Perquè necessites un punt de càrrega a casa, perquè si no és molt complicat fer-lo servir, perquè cada vegada que l'has de recarregar necessites trobar el lloc ideal, a vegades no funciona, a vegades sí, has d'estar mitja hora com a mínim aturat carregant el cotxe quan fas un desplaçament llarg. És a dir, no facilita la vida en la mateixa proporció en què altres coses que han entrat l'han facilitada, val? Clar. Aleshores, hi ha un problema d'ús. La gent que no té un carregador a casa, que el cotxe dorm al carrer o que està en un pàrquing comunitari en què el pàrquing no és seu, sinó que el té llogat. És a dir, hi ha tota una sèrie de circumstàncies que fan complicada encara l'adopció d'un cotxe elèctric. Uh-huh. Però la principal, al meu entendre, és el preu. Continuen sent més elevats. Aleshores, en aquests països, per exemple, els països nòrdics, en què ara mateix hi ha percentatges de 60-70% de cotxes elèctrics venuts sobre el total de cotxes venuts, tot això ha passat perquè hi ha hagut una sèrie d'apostes de país, així de clar, és a dir, el govern ha dit, molt bé, anem a electrificar el parc, clar. Així de clar. I, per tant, donem una sèrie d'avantatges, sobretot fiscals, evidentment, per tant, que les persones que ja puguin fer el canvi el facin. I que un cotxe elèctric li surti al mateix preu o fins i tot més barat que un cotxe de combustió equivalent. Això aquí no ha passat i, per tant, és molt difícil que les vendes es disparin.
Sobre això, ara vaig part. El primer, que has dit el preu, que probablement sigui el motiu principal. Es recupera la inversió, com a vegades s'ha dit, plaques solars a casa. Tu fas una despesa important, però després, al cap de 3 o 4 anys, es recupera la inversió perquè el preu del que pagues cada mes per llum cau en picat, potser estàs pagant 70, 80, 90 o 100 euros i de cop en pagues 10, i comences a recuperar els diners de la inversió. En el cas del cotxe elèctric, es recupera aquesta inversió respecte a un cotxe de benzina amb el fet del cost de, diguem-ne, elèctric?
Costa més. Sí que s'acaba recuperant, a la llarga, però has de fer molts quilòmetres. És a dir, d'això n'hem parlat moltes vegades amb altres casos, no? El dièsel benzina. El dièsel és una miqueta més car, el recuperaré, sí, amb 50-60 mil quilòmetres el tens recuperat. El GLP, hòstia, el GLP em surt 700-800 euros més car, 1.000 euros més car, un cotxe equivalent. Però el recuperaré, sí, perquè la diferència de preu és molt important, el recuperaràs amb 15.000, 20.000, 30.000 quilòmetres, depèn del model. Amb l'elèctric això és més difícil de recuperar. Primer, perquè amb l'elèctric s'acostumen a fer menys quilòmetres que amb un cotxe convencional, val? La gent que compra un cotxe elèctric normalment el fa servir en ciutat o el fa servir en desplaçaments puntuals. Hi ha molt poca gent que digui, no, jo faig molts quilòmetres i em compro un elèctric. Clar. Això encara no passa. Uh-huh. Tot i que amb això que comentaves, dels 30 quilòmetres de mitjana, que a Europa hi ha molts casos en què ja és superior a aquesta mitjana,
sí.
Bueno, doncs amb això, la possibilitat de viatjar amb el cotxe elèctric ja està bastant, bastant normalitzada.
Sí, això és important, això que estàs dient, eh? És a dir, ja, i sobretot després de Setmana Santa, amb aquelles imatges que vam veure dels Tesles aturats a no sé quines estacions de càrrega d'Albacete i de Cuenca o no sé on, va crear aquesta mena narrativa dient: veus com el cotxe elèctric no es pot anar enlloc perquè llavors està tot ple de llocs on hi ha massa gent o hi ha pocs punts de càrrega o no funcionen els punts de càrrega? És una mica mite, ja, això? O sigui, està bastant superat o no?
No, encara en falten, val? Encara en falten. I sobretot el que falten són una sèrie de coses relacionades amb els punts de recàrrega que tampoc tenim. Per exemple, falta la fiabilitat dels punts de recàrrega, que realment quan arribis allò funcioni, primera. Falta que, a més, puguis pagar-ho bé. Ara hi ha un lío impressionant en què cada operador té la seva pròpia aplicació, te l'has de baixar i has de tenir la targeta integrada, ara no funciona, ara falla, ara he de trucar perquè el reiniciïn. Això passa molt sovint. Ahir va sortir, de fet, una normativa europea que obliga que a partir d'ara tots els que s'instal·lin nous, i suposo que també obligaran els que ja hi ha, s'instal·lin ja amb un lector d'aquest de targetes de crèdit, com trobes a qualsevol aparcament o qualsevol altre, o a qualsevol benzinera. És a dir, tu passes la teva targeta i carregues. Això encara no passa amb els punts elèctrics, per increïble que sembli. I per tant, hosti, t'has de baixar l'aplicació quan arribes, per tant, és un follon. A Portugal, per exemple, el govern va obligar que només hi hagués, que cadascú tingui l'aplicació que vulgui, però n'hi ha d'haver alguna que funcioni a tot arreu, perquè la gent se la pugui baixar independentment de l'operador, allò funcioni. Totes aquestes coses aquí encara no passen. No hem sigut capaços d'implementar, per això et deia que no hi ha una política de país. I el problema d'aquests carregadors ràpids és que, sí, com més n'hi hagin millor, i de fet en necessitem més, però clar, són molt cars de col·locar. Aleshores, fins que no hi hagi una massa crítica d'usuaris, ostres, les empreses que les han de muntar, que no deixen de ser les energètiques, siguin les petroleres, siguin les elèctriques, ostres, fins que no sàpiguen que allò ho amortitzaran, ostres, la inversió és molt alta. I
cap això és un peix que es mossega la cua, no? És a dir, si no poses suficients carregadors, potser hi ha gent que decideix que no compra el cotxe, i si la gent no es compra el cotxe, els que han de posar els carregadors diuen que no hi ha prou mercat.
Sí, però jo crec que no és el motiu. És a dir, el fet de que no et compris un cotxe, home, potser no te'l compraràs si ets un viatjant de comerç i dius: no, és que jo viatjo constantment i faig 800 quilòmetres diaris. Home, potser no, val? Potser no, perquè entre altres coses el problema que tenen aquests carregadors ràpids que hi ha a les autovies, és que si el que pretens és recuperar la inversió carregant en aquests carregadors, tararí, perquè són caríssims, val? És a dir, el preu de la recàrrega energètica en aquests carregadors és equivalent al preu de la benzina. Per tant, aquí no et funciona per recuperar diners.
Val? En un carregador ràpid, més o menys, el preu de carregar el vehicle elèctric és similar al de posar benzina?
Sí.
Clar, la diferència és: si tu tens un cotxe per fer desplaçaments urbans o interurbans i tens un carregador
a casa i amb plaques, clar,
aquí, plaques solars, energia gratis, el cotxe amb benzina gratis, per entendre'ns, clar.
Energia gratis amb una tarifa d'aquestes valles de la nit, super que són molt barates, val, de 12 de la nit a 8 del matí, aquestes coses són quan realment recuperes els diners. Clar, si l'has de fer servir recarregant a punts públics, malament, perquè no hi ha una competitivitat econòmica de l'elèctric respecte al benzina quan viatges, diguem-ho així.
O sí, però sempre que tinguis casa, diguem-ne. O sigui, tu tens casa carregat i tu vols fer un viatge, ok, has d'anar recarregant.
Clar.
Sobre això que dius del preu, és possible que a mida que anem passant el temps vagi baixant el preu amb facilitat del cotxe elèctric? Tenint en compte que, perquè dèiem que fa unes setmanes, crec que són 3 setmanes, el 29 de març, el Parlament Europeu va decidir que el 2035, d'aquí a 10 anys, 11, Europa no fabricarà més cotxes de motor tèrmic, ni gasolina ni dièsel, només elèctric. Això ha de fer baixar el preu finalment en algun moment o altre?
En principi sí, i de fet ja hi està havent una tendència, val, a baixar preus, en dos sentits. Primer, cotxes que ja existeixin i que baixen de preus, hi ha hagut unes baixades, per exemple, de Tesla notables en els últims any i mig, que s'han acompanyat de baixades de preus de cotxes de la competència fabricats per fabricants convencionals, val? Això farà, perquè esclar, és que no en venen, i aleshores els estan fabricant i no els estan venent, doncs l'única manera que tenen és baixar els preus, perquè a més la Unió Europea apreta molt amb la mitjana de les emissions dels fabricants. Els fabricants han de vendre cotxes elèctrics per compensar les emissions dels tèrmics que continuen venent, perquè si no tenen unes multes brutals. Val? Aleshores els interessa vendre cotxes elèctrics, i en alguns casos, encara que sigui a costa del seu propi marge, de baixar el marge que hi guanyaran per cada cotxe, els interessa vendre'n, per tant l'estan baixant. En segon lloc, el que s'està produint és una tendència dels fabricants a ja entrar directament en el mercat del cotxe elèctric a tope. Clar, fins ara, les grans corporacions, els grans grups industrials, el que hem de fer és transformar-se de fabricants de cotxes de combustió a fabricants de cotxes elèctrics. Clar, aquest procés, amb empreses tan grans, és complicadíssim. Tens un munt d'enginyers que fan motors tèrmics que ja no et serveixen, que els has d'acomiadar. Necessites enginyers de software nous, enginyers de bateries, enginyers de motors. Necessites fer un canvi de companyia brutal, brutal. Val? Per tant, això, en aquestes grans corporacions, va molt lent, va molt a poc, però ara ja hi estan entrant. Ara ja s'estan anunciant cotxes petits, de ciutat, que ja diuen, quan el llancem valdrà menys de 25, quan el llancem valdrà menys de 20. És a dir, ja estan venint a uns preus que seran competitius. I llavors tenim una tercera pota aquí que farà baixar els preus, que són els xinesos. Les marques xineses que estan entrant a Europa estan entrant bàsicament amb cotxe elèctric. Per què? Perquè tenen una capacitat de producció tan brutal allà que ja tenen un mercat madur i aleshores han de buscar mercats d'exportació. Fins ara, amb els de combustió, se n'havien anat a l'Àfrica, Amèrica del Sud, al sud-est asiàtic, perquè feien cotxe de combustió barat. Clar, el cotxe elèctric no és barat. Aleshores, quin és el mercat més receptiu de cotxe elèctric a Europa? Doncs venen tots cap aquí a vendre. Això també farà que entrin moltes marques noves, a més nascudes elèctriques, que no han de fer tot aquest procés de reconversió i que per això poden oferir cotxe més barat.
Faig un parell de preguntes més. S'han aixecat molts dits a la taula i he començat a rebre missatges també de gent que té el cotxe elèctric i diu tot avantatges, meravelles i tot això. Diu, jo tinc la Marta Pontnou, per exemple, em diu, tinc plaques a casa, cost recuperat amb el cotxe, meravella, diguem-ne. Però ja, faig un parell de preguntes més sobre els les crítiques que se li fa al cotxe elèctric, d'acord? Una d'elles, el tema de les bateries, el desgast de les bateries. I jo he arribat a sentir, no, al cap d'uns anys s'han de canviar totes les bateries i val com un cotxe nou.
No, el de combustió no es fa malbé.
No, mai de la vida.
Aquest desgast de bateries és tant així o és més un mite que una altra cosa? És a dir, evidentment hi ha un desgast de bateries, obvi, però això no vol dir que al cap de 10 anys hagis de, o 5 hagis de fer un cotxe nou.
Les bateries tenen aquest efecte i les tenen totes. Els que teniu telèfons mòbils els feu servir molt, sabeu perfectament de què estem parlant. Mm. Per tant, la tecnologia és molt semblant i també passa amb els cotxes. La Unió Europea, en el proper Euro 7 que instal·larà, que és la nova normativa que han de complir tots els cotxes que estiguin a la venda en termes d'emissions, hi ha inclòs també un tema que diu que al cap de 10 anys les bateries dels cotxes que es posin al mercat han d'estar per sobre del 80%. És a dir, que hi ha d'haver un desgast màxim d'un 20% de la capacitat de la bateria en 10 anys. Uh-huh. La tecnologia està avançant moltíssim. Fins ara no es feien bateries de cotxes, fins fa 10 anys. I ara és una evolució brutal la que estem veient de les bateries, en la densitat, en la química que porten, hi haurà molts canvis en el futur amb això. Per tant, aquest és un tema que ens hauria de preocupar relativament poc.
És que això que acabes de dir, Josep, disculpa, si caminem cap a un lloc en què el màxim de desgast de bateries en 10 anys és un 20%, perdó, però tira que te vas, perquè la majoria de persones es canvien el cotxe en menys de 10 anys, en els 5, o sigui que...
Això és normativa, i la normativa els fabricants els compleixen, Altra cosa no, però aquests grans fabricants de cotxes de tot arreu, si una cosa compleixen són les normatives comunitàries, no els hi queda cap més remei,
I després hi ha gent que m'està preguntant sobre la contaminació, no? Perquè el punt principal, diguem-ne, des d'un punt de vista de militància, que deies, la gent que compra vehicle elèctric potser no ho fa pel preu, però potser és més per militància, per una qüestió de, o d'entendre que el món va cap a aquesta direcció. Parlant de la contaminació, em pregunta per la contaminació de fer les bateries, no? De fer tot el vehicle. Ahir hi havia una entrevista que crec que feia l'Ariadna Oltra, em sembla un conseller valencià, em sembla, i que deia que al cap de pocs anys, diguem-ne que has igualat el que, evidentment, construir el vehicle és més contaminant, el del cotxe elèctric, però que al cap de pocs anys, amb la no contaminació per fums, ja s'equilibra al cap de res, 2 o 3 anys, s'equilibra el cotxe de benzina. Això, teniu dades sobre això?
Sí, mira, construir un cotxe elèctric contamina més que construir un cotxe de combustió.
Correcte.
Això
correcte.
És així, indubtablement. Sí. Val? Aleshores, diguem, l'impacte d'un cotxe elèctric i l'impacte d'un cotxe de combustió, hi ha una fórmula de mesurar-lo que és amb 200.000 quilòmetres de vida. D'acord? Aleshores, un cotxe elèctric que faci 200.000 quilòmetres i un cotxe de combustió que faci 200.000 quilòmetres, l'elèctric sempre contaminarà menys. Sempre. Val? Per què? Perquè sí que és veritat que en la producció contamina més, però en l'ús no. En l'ús contamina menys. I a més, anem cap a un futur en què cada vegada contaminarà menys. Per què? Perquè la contaminació en l'ús d'un vehicle elèctric es mesura en funció de què necessitem per generar l'energia que fa servir. I per tant, si aquesta energia és neta, la contaminació és zero si l'energia és bruta, la contaminació és la que necessitem per produir-la, d'acord? I com que el mix cada vegada tendeix més a ser net, és a dir, cada vegada a la Unió Europea hi ha més energia elèctrica procedent de fonts renovables, aquesta contaminació del cotxe elèctric en ús cada vegada serà menor. I la contaminació del cotxe elèctric en construcció també cada vegada serà menor, perquè hi haurà ús d'energia elèctrica neta. Això també passarà, evidentment, amb el de combustió, eh? També es rebaixarà, perquè com més energia neta fem servir per construir els cotxes, menys empremta, diguem, de contaminació tindran. A banda, en l'ús, hem de tenir en compte una cosa. Parlem sempre del CO2, de que s'emet molt CO2. No, és que el cotxe elèctric emet una mica de CO2 perquè n'emet l'empresa o el sistema que produeix part de l'energia que fa servir, que encara és bruta, però és que el cotxe de combustió no només emet CO2, és que emet un munt d'altres contaminants encara. I, per tant, són aquests els que també hem d'eliminar. I aquests el cotxe elèctric els elimina.
10:34, anirem acabant, però abans, Iva, volies fer una pregunta, em sembla?
Sí, jo li volia...
Us demana brevetat a tothom, eh?
Jo li volia preguntar, respecte al que deies abans de l'entrada de cotxes xinesos a la Unió Europea, hi ha hagut controvèrsia perquè els fabricants que produeixen a l'Europa, que són tots tradicionals, crec, les grans corporacions, encara que comencin a tenir models elèctrics, es queixen de competència deslleial perquè el govern xinès ha promocionat molt la fabricació d'aquests cotxes que ara entraran en millors condicions, per entendre'ns, en millors condicions econòmiques a la Unió Europea. Com acabarà això?
Ho veurem, depèn de la Unió Europea i del que decideixi. És evident que les marques xineses tenen un recolzament estatal, entre altres coses, perquè la gran majoria de fabricants són de titularitat estatal o comunitària o d'ajuntaments de ciutats importants o de regions. L'economia xinesa ja sabem com funciona. Hi ha una part que és privada, sí, però la gran majoria de grans corporacions continuen estant en mans públiques. Aleshores, clar, els xinesos, el seu principal objectiu no és fer diners amb la venda de cotxes, és donar feina a la gent que tenen, i per tant ells empatant en tenen prou. Tu digue-li amb un CEO d'una corporació europea que empati. Perdona, és que si jo empato, al cap de 2 minuts estic fora, perquè els meus accionistes el que volen és que jo guanyi un 10% sobre facturació. Val? Per tant, estem parlant de una competència efectivament deslleial en aquest punt. Una altra cosa és que, a més, a Xina sigui més barat fabricar. Sí, però això, escolta, les marques europees també estan posant plantes a Eslovàquia i al Marroc i a Turquia i a no sé on, perquè els surt més barat. Això no deixa de ser competència lleial. Ara, el problema ve quan hi ha això, quan una empresa xinesa, per exemple, té problemes econòmics i el govern diu, no t'amoïnis, ja t'avalo jo, ja t'hi poso jo els diners. Aquí sí que hi ha una competència deslleial. Això, la Unió Europea ho està estudiant, ho està mirant, i al final jo crec que arribaran a la conclusió que efectivament això existeix i que el que faran serà incrementar els arancels pels cotxes que vinguin fabricats a Xina. El problema és que cotxes que venen de Xina en venen de marques xineses i de marques europees i asiàtiques, que també fabriquen a Xina i els importen aquí perquè allà els surt més barat fabricar. Aleshores hem de veure com acaba tot aquest tema. No està massa clar. És possible que els cotxes d'origen xinès comencin a pujar de preu per culpa dels arancels de la Unió Europea, que actuarà una miqueta de protectora de la indústria local. Però això també ho fan els americans i també ho fan els japonesos i no passa res.
Sí, sí. I els xinus.
Sí, jo tenia una qüestió sobre l'autonomia de les bateries, ja n'hem parlat una mica, però conec molta gent que diu, home, hem fet un gran salt en l'autonomia de les bateries en els darrers anys, però això també vol dir que en farem, i de fet se'n parla molt, no?, l'autonomia de les bateries de 1000 quilòmetres. Això és real? És a dir, estem a punt de fer un altre salt i que per tant vol dir que si t'esperes una mica poder tenir bateries d'aquí a poc amb molta més autonomia, o esperar això no té cap mena de sentit?
Però és que no té sentit. El que es tracta no és de que fem cotxes amb unes bateries que ens donguin 1000 quilòmetres d'autonomia. El que es tracta és de que podem aturar-nos un quart d'hora i continuar cada 300 o 400 quilòmetres. Aquesta és la clau. És a dir, quan tu fas un viatge de 1000 quilòmetres amb la família, pares 5 vegades.
Sí, sí.
Pares a esmorzar, pares a dinar, pares a mitja tarda...
I fas un cop a l'any, riu, i fas un cop a l'any. O dos.
D'acord, i estàs 20 minuts, 25 minuts aturat, doncs cony, carregues el cotxe i el tens.
Sí, sí.
És a dir, una bateria amb més autonomia serà sempre una bateria més gran i una bateria que ocuparà més, que pesarà més. Sí que mica en mica anirem miniaturitzant, trobarem químiques noves, entrarem amb les bateries d'aquestes d'estat sòlid o semisòlid, que sembla que ja són a tocar i que ja fa molts anys que s'anuncien i que ara sembla que l'any que ve una marca xinesa serà la primera a fer-la servir tal, sí, i això augmentarà l'autonomia, sí, i cada vegada tindran més densitat energètica les bateries, sí, ja hi anirem cap aquí. Però esperar a que tot això arribi, perquè fas 3 o 4 viatges l'any llargs, quan, no, home, no, no cal, no cal. Amb els cotxes que hi ha ara, amb autonomies de 400 quilòmetres reals, que ja n'hi ha molts que tenen amb autopista, ostres, hi ha molt poca gent que faci més de 400 quilòmetres sense aturar-se,
sí, sí, sí,
i que s'aturi 2 minuts, no? Sí.
10 i 30...
Amb això no hi ha problema.
10 i 38 minuts. He de felicitar el Joan Dalmau perquè l'exhibició és extraordinària, de veritat. S'explica molt bé. Senyor Dalmau, de veritat, no el coneixia personalment. Bueno, ara tampoc perquè estem per telèfon, però ja, ja ens saludarem en una altra ocasió. El felicito, de veritat. Extraordinari. Moltíssimes gràcies, Joan Dalmau, periodista i crític de cotxes en un cap de setmana de mobilitat, òbviament, i en què el debat de la mobilitat elèctrica ha tornat a ressorgir els últims dies. Moltes gràcies.
A disposar.
5 minuts i 3 quarts d'11. Volíeu afegir alguna cosa, Carles?
Sí, home, jo crec que tothom que té un cotxe elèctric no se n'ha penedit. Llavors això ja...
Això m'ha passat, no, ja he començat a rebre missatges de gent que té cotxe elèctric i diu, mira...
Altra cosa és la capacitat de producció d'energia. I si tota la capacitat de producció d'energia serà neta.
No, però sí.
I l'altre és que tu tinguis la capacitat de viure en una casa adossada i puguis posar plaques.
Això.
No, però,
vivim
però...
en un país de pisos, no.
Ja, però Arturo, aquests pisos, hi ha altres zones que també es produeix en plaques i en molins de vent.
Sí, no, però hi ha gent que té pisos i té un carregador també.
Perquè vull
dir que no ve de placa, però bueno, que sí.
I és un canvi cultural que vol dir que tu, si tens... O sigui, quanta gent que ens està escoltant no agafa el cotxe cada dia? Un carro.
Sí, sí, moltíssim.
La major part, el cotxe està
aparcat
durant molts dies a la setmana i, per tant, pot tenir un carregador en un aparcament, amb una hora avall, i, per tant, pot carregar tranquil·lament.
I la major part de la gent que ens escolta, probablement, la major moviment de cotxe que fan són 20-30 quilòmetres.
Quanta gent agafa un taxi a l'àrea metropolitana de Barcelona, o a la de Girona o a la de Tarragona, i s'enfila i resulta que era un cotxe elèctric?
Jo crec que el principal...
Deu ser eficient.
Jo el que volia dir amb el tema
del... moltíssims quilòmetres ho fa.
Amb el tema dels pisos, és que si tu tens una... Si tu fas... O tens una casa adossada, una casa... Amb el teu garatge, per entendre'ns... Això és molt fàcil. Això és molt fàcil. Però és més fàcil. Tens un endollable, endolles i ja està. És més complicat quan en aquest garatge... Però no, el que vull dir en això és que si ens creiem l'electrificació podem donar un impuls i poder l'impuls que hem de donar és electrificar aquesta mena de pàrquings urbans, de pàrquings de cases.
Clar, però aquí anava jo. Al final, la immensa majoria de la ciutadania probablement entén perfectament que un cotxe elèctric contamina menys i voldria tenir un cotxe elèctric, però no s'ho pot permetre. És que és una qüestió de preu. Sí. Per això quan...
Ni de combustió, Molta gent tampoc se'ls pot permetre.
Exacte, sí. No, és que molta gent...
No,
que
de les ajudes,
no es pot permetre
cert,
canviar el cotxe.
Que hi eren, no, també. No em vull oblidar d'això, perquè hi havia ajut, no recordo quin era el pla Moves, aquest famós, que crec que retornava fins a un 3.000 euros en
el
la...
El que és una mica trampós, però la principi, problem... abans d'enllestir... Disculpa, això de que hi ha un punt cada 30 quilòmetres, però això fa trampes.
No, home, fent mitjana, clar.
Sí, no, però fa trampes perquè si tu tens... dic que un punt cada 30 quilòmetres, clar, si tu tens una benzinera cada 30 quilòmetres, pot ser 8 sortidors, i que en 2 minuts carregues un cotxe, això dona una eficiència que si tens 2 punts de recàrrega que necessita mitja hora per cada vehicle,
ho hem explicat, Carles, que hi ha un altre afegit, que és que hi ha molta gent que es queixa que això d'un carregador cada 30 quilòmetres és una cosa, falta que siguin vies ràpides. No, perquè molts d'ells no estan en vies ràpides. És a dir, has de sortir, anar a buscar el carregador i llavors tornar a entrar...
El desembre publicava l'Avantguardia. I l'Autoritat Catalana de Competència va fer des del punt de vista de la competència i donava un toc a totes les energètiques, a les institucions, als ajuntaments, a la Generalitat, a tothom, perquè feia una radiografia de Catalunya als punts de recàrrega. No? I donava un toc de dir, entre els carregadors diferents... Els sistemes de pagament diferents, les apps diferents. És com una mena de competència, deien. Escolti, vostè ha de ser, diguem...
Eficient.
No, eficient no. Ha d'haver estudiat una enginyeria per poder tenir la capacitat. Clar. Facin el favor de posar-se d'acord i d'estandarditzar.
Però tant això com el que deia jo abans de la gent que voldria poder-se canviar el cotxe i no pot, és que el Dalmau ho deia, cal una aposta de país. I a mi la impressió que em fa és que no estem en aquests moments en la línia de que hi hagi una aposta de país de donar beneficis fiscals o ajudes directes a la immensa majoria de la població perquè puguin fer la transició al cotxe elèctric de forma justa.
Hi ha una pressió
una transició redistributiva.
Hi ha una pressió
brutal
dels fabricants.
Crec que som molt lluny. Clar, per què? Perquè hi ha una qüestió econòmica de les empreses.
Clar, sí, sí. La rendibilitat en la inversió tecnològica que es va fer per al cotxe de combustió, aquella línia de muntatge, ja és, o sigui, ja l'eficiència d'aquella línia de muntatge sobre la inversió és altíssima, perquè ja el retorn que dona cada cotxe que surt d'allò, la inversió que es va fer inicialment fa no sé quant d'anys, ja està més que amortitzada. Per tant, allò, cada cotxe que surt dona molts calés.
Clar.
En canvi, el que s'ha de fer nou és caríssim. És caríssim.
Hauríem de fer els mateixos.
Llavors, la resistència...
Implica una transformació de la indústria.
La resistència a deixar de fabricar combustió és molt alta, perquè cada cotxe és molt
eficient. Com obligues a posar la rendibilitat actual del cotxe de combustió a les noves
rendes
del
cotxe? Exacte. Del Mau, sí, sí. Per això,
si no hi ha una aposta pública per la reelectrificació...
Tot aquest personal de combustió ha de desaparèixer, perquè ja no fas combustió, i tot aquest personal ha de ser...
Pràcticament 3
quarts. Però no és qüestionable, no és sí o no, és quan.
Exacte,
sí.
Estic d'acord.
Però no és sí o no.
Tres quarts d'onze del matí. Quan amb la T final, sí.
L'última cosa, això dels xinesos, no gaire, de tant en tant està bé, això dels xinesos.
El què?
De tant en tant, això dels xinesos està bé. No fa, deu fer dos anys abans de la pandèmia, per qüestions, vaig estar a Xangai. I això que fan, que toquen el pito,
sí.
Totes les motos, que tothom sap que a Xina, a les ciutats hi ha moltes motos,
sí.
Totes elèctriques. Totes. Això no és un convenciment de la gent pel medi ambient i que tot, sinó que allà va haver-hi un senyor d'aquests demòcrates, que n'hi ha molts, allà a la
sí.
Xina hi ha molts,
és el que té la democràcia.
Que va tocar el pito. Clar, la ciutat és silenciosa. De sobte, la ciutat, arribes a una ciutat de milions de persones... Que
fes soroll a les motos, no ho sabia. No, no, no. Els moteros.
Tres quarts d'onze del matí.
Quines coses de dia, Arturo.
Mostres de país, sí, sí.
És possible.
Bé, moltíssimes gràcies a la Ivan Guerra, al Carles Fernández, a la Sara González, a l'Arturo Puente.
Perquè té dues criatures, ara el soroll la...
Sí.
Ara el soroll. Ara descobert el soroll.
Després del que he fet jo.
Exacte. Després de les nits complicades. Bueno, va, us deixo amb la fruita de Matlle Origen, eh? Apa, que vagi bé, adéu.
Bon dia.
RAC 1.
Si busques autenticitat, t'esperem als mercats de Barcelona. Perquè portem al teu barri autèntic producte de qualitat i proximitat. Perquè som sostenibles. Perquè t'assessorem i t'oferim troballes que ni t'imagines. Perquè, com tu, els mercats som autèntics. Ajuntament de Barcelona.
I aquest sofà al llit? Si hi en tenim un, nosaltres.
És per ta mare.
Com?
Sí, perquè com que diu que és tan còmode i sempre la tenim a casa, he pensat que n'hi podríem regalar un i...
Lluís!
Relaxem-nos més. A Galeries El Tresillo són els dies del sofà al llit. I això vol dir que tens fins a un 30% de descompte en tots els sofàs llit de la botiga i de la pàgina web. Galeries El Tresillo.
Ara, a l'àulet del Corte Inglés del Centre Comercial de Meridiana, trobaràs ofertes increïbles.
Irresistibles. Tot el que vulguis amb un 20% de descompte addicional.
I a més, un 10% de regal per les teves pròximes compres a Can Dragó.
Gaudeix de l'àulet del Corte Inglés del Centre Comercial de Meridiana. T'hi esperem.
Consulta condicions de la promoció. Transforma les teves nits amb Emma, el matalàs més premiat d'Europa.
Com a distribuïdor oficial, Grupo Todoplano t'ofereix en exclusiva l'experiència Emma. Visita'ns a qualsevol de les nostres 17 botigues a Barcelona, Sant Adrià, Santa Coloma, Sabadell, Terrassa i deixa't endur pel descans que et mereixes.
Grupo Todoplano, les millors marques en descans al millor preu.
Abans. Ara. Ara, amb les tècniques de sedació en implants del doctor Blader, no sentirà res, no notarà res. Li substituirem les seves dents en una sola sessió. Ja es despertarà amb dents noves. Entri a bladergroup.com i informis. Grup Doctor Blader.
Arriba al Teatre Goya, El Favor, una comèdia de Susana Garachana. Què estaries disposat a demanar als teus amics? Quin favor estaries disposat a fer per ells? Quatre amics acabaran vivint una nit que no oblidaran mai. Marc Rodríguez, Eduard Buch, Jordi Rico i David Mercè protagonitzen El Favor, una nova comèdia dirigida per Xavi Ricard. A partir del 4 d'abril al Teatre Goya. Entrades teatregoya.cat i promentrada.com.
Connecta't a la cursa al Corte Inglés el dia 5 de maig a les 9 del matí, tots a córrer.
No perdis temps, t'hi pots inscriure gratis a cursaalcorteingles.cat.
Posa't a entrenar i dona-ho tot el dia de la cursa. Sigues solidari i corre per la Fundació Catalana Vela Miquel Valls.
Recorda-ho, el dia 5 de maig a les 9 del matí, connecta't a la cursa al Corte Inglés.
Recte endavant, no es pot anar gaire lluny.
Ja ho deia el petit príncep, per això del 20 al 28 d'abril canvia la ruta i vine a l'Hospitalet de l'Infant. Dansa, concursos, tallers, gastronomia i moltes activitats més per celebrar la primera setmana dedicada al petit príncep de l'Hospitalet de l'Infant. T'ho perdràs? Més info a vandellós-hospitalet.cat i a les nostres xarxes socials, amb el suport de la Diputació de Tarragona.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
12 minuts i arribarem a les 11 del matí. De seguida arrencarem amb els execrables que ja corren per aquí menjant fruita, però abans... Hora d'actualitzar tot el que ha passat mentre fèiem tertúlia al Via Lliure. Hola, Nil Sant Martí, bon dia.
Hola, bon dia.
Josep Moragas, bon dia.
Bon dia.
D'entrada, seguim pendents d'Austràlia per l'atac que hi ha hagut en un centre comercial de Sydney. La policia acaba d'anunciar que el balanç en l'actualitat és de 5 morts i diversos ferits de molta gravetat. Ja no hi ha perill, perquè un agent del cos ha abatut el que sembla que és l'únic atacant. Última hora des de Sydney, Aleix Graell.
Doncs, aquests 5 morts i un 6è, que seria l'atacant abatut per la policia. En veritat, són 9 persones les que han estat atacades, aganivetades i traslladades als hospitals més propers. L'atacant hauria entrat quan passaven 10 minuts de les 3 i ha abandonat l'edifici i ha tornat quan passaven 20 minuts de les 3. Precisament, una unitat que era a la zona ha confrontat a aquesta persona, al cinquè pis d'aquest centre comercial, i l'ha disparat quan l'ha encarat. Els serveis d'emergències han rebut l'avís cap a aquella hora, a l'espera, i s'han traslladat amb diverses dotacions cap a Bondi Junction. La policia de Nova Gales del Sud també ha confirmat que és un home qui ha perpetrat el crim. Anthony Cook és l'assistant commissioner de la policia de Nova Gales del Sud, un dels 6 estats d'Austràlia.
Segons les primeres investigacions, sabem que aquesta persona ha actuat sola. Podem assegurar que s'ha acabat l'amenaça. La policia ja ha iniciat les investigacions que continuaran durant la nit.
Això sí, Cook ha estat taxatiu i no ha donat cap detall de qui podria estar atacant o els seus motius. La policia segueix investigant, però ha deixat ben clar que no hi ha cap indici que podria apuntar al motiu o al mòbil de l'atac.
Gràcies, Aleix. Fins ara. Durant la tertúlia hem parlat també amb un treballador d'aquest centre comercial a Bondi Junction. És l'Antonio García, que hi treballa des de fa un mes i que, en un Zara, i que hi era en el moment que s'ha produït l'atac i la policia ha ordenat l'evacuació de tot l'edifici.
El centre comercial empezó a sonar una alarma muy, muy, muy alta de emergencia, todo el mundo fuera, emergencia, todo el mundo fuera. Y yo en ese momento me encontraba con unas compañeras en los probadores cuando de repente escuchamos a mucha gente entrar en el Zara gritando gunshot, gunshot, que en inglés... Bueno, ese disparos, disparos. Nosotros conseguimos escondernos en una habitación que tenemos en los probadores, conseguimos cercar la puerta para que nadie entrase y estuvimos ahí unos 15 minutos.
García, que també ha explicat que era un dia de molta gent, com dèiem, al centre comercial, que es preveia perquè és un dia festiu a les escoles i hi havia moltes famílies. De moment, la policia evita fer hipòtesi clara de les motivacions de l'atac, però és cert que Austràlia i bona part dels països occidentals, sobretot, estan alerta reforçada per l'escalada de tensió que hi ha al Pròxim Orient, sobretot pel risc d'un atac de l'Iran a Israel.
Després, principalment, que els Estats Units apuntessin ahir a la nit que la hipòtesi d'una venjança de Teheran arran de l'atac israelià amb una ambaixada seva a Síria és una amenaça, una venjança imminent, real, creïble. Com que l'atac va ser en una ambaixada, alguns estats com els Països Baixos han anunciat fa poca estona el tancament temporal, per exemple, de l'ambaixada que tenen a l'Iran o també al Kurdistan iraquià com a mesura de precaució i les tanquen com a mínim fins dilluns. A banda, cada cop són més els països que demanen als seus ciutadans evitar viatjar en aquesta zona, tot el Pròxim Orient, de fet, des d'Israel i fins a l'Iran, amb aquests dos epicentres clars. En alguns dels països que fins ara ja ho han demanat als seus ciutadans que no hi vagin, els Estats Units, Alemanya, França, el Regne Unit o la Índia. A més, algunes aerolínies com Air France o Austrian Airlines han suspès els vols a l'Iran.
A banda, durant la tertúlia també hem parlat de la polèmica a Sabadell, on l'ANC de la ciutat ha inclòs Aliança Catalana en unes xerrades amb els partits independentistes de cara a les eleccions del 12 de maig.
El coordinador de l'entitat de Sabadell, Joan Ramon Terré, ha explicat que ahir la direcció nacional de l'ANC va recomanar-los de cancel·lar tots els actes, però que els 48 membres del secretariat local de Sabadell van apostar per unanimitat a mantenir els actes. A banda, Terré ha culpat a Esquerra i a la CUP d'haver ofert propaganda gratuïta al partit d'extrema dreta, sabotejant les xerrades.
L'únic que en tot aquest merder hem aconseguit que un partit que potser pues, explicant-se potser ja estigués tret encara menys vots com és Aliança Catalana, amb la propaganda que li estan fent pues, entre aquests partits, pues, mira, estan fent una propaganda de Franco.
El coordinador de l'ANC a Sabadell també ha defensat que, al seu parer, convidar un partit com Aliança Catalana no contradiu el codi ètic de l'entitat independentista.
7 minuts i les 11 del matí. En aquests darrers minuts també hem parlat del cotxe elèctric i de la situació actual del mercat de l'automòbil.
Sobretot de conèixer la setmana passada les últimes dades que apuntaran a un estancament de la compra de vehicles elèctrics. Són un 10% del total a hores d'ara a Catalunya. Doncs bé, tot i les rebaixes de preus i la xarxa àmplia de carregadors que ja hi ha al país, el periodista i crític de cotxe Joan Dalmau ha admès que a hores d'ara aconseguir el retorn de la inversió, per tant el que es paga, és difícil, que aquest és un dels punts pels quals encara hi ha moltes reticències. Diu que és difícil recuperar la inversió perquè amb aquests cotxes es fan rutes i viatges més curts.
Amb l'elèctric s'acostumen a fer menys quilòmetres que amb un cotxe convencional. Val? La gent que compra un cotxe elèctric normalment el fa servir en ciutat. Hi ha molt poca gent que digui, no, jo faig molts quilòmetres i em compro un elèctric. Clar. Això encara no passa. Amb això que comentaves, dels 30 quilòmetres de mitjana, que a Europa hi ha molts casos en què ja és superior a aquesta mitjana, amb això la possibilitat de viatjar amb el cotxe elèctric ja està bastant normalitzada.
Aquest és un dels punts positius de Catalunya, com explicàvem aquest matí, que és que el país ja compta amb punts de recàrrega ràpids per vehicles elèctrics cada 30 quilòmetres a tot Catalunya.
Fins aquí la informació, 6 minuts i les 11 del matí. Gràcies, Nil. Gràcies, Josep Moragas. Fins ara.
Fins ara. Fins ara.
El que dèiem, 6 minuts i les 11, els execrables.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation.
Ja t'has acabat les dues safates?
Només una.
Comotero,
bon només dia. Una, no puc parlar més.
És increïble.
Sí, hi ha elefants que no mengen tanta fruita.
Increïble, la imatge.
Ja espera que arriben reforços.
No, és
igual. Què és això?
Això són coses que porta el Toni García, també. Hola, Toni,
Això té una pinta...
No, té una pinta de...
Mira, que tens el micro tancat.
El meu amic de Demasi ens ha portat uns pastissos.
Ah, molt bé, val, perfecte.
Però això són pastissos?
Però ara no tocava això.
Caramel o pinya.
Hem d'això. Bueno, hola, Santi Jiménez, bon dia, eh?
Bon dia.
Bon dia, bon dia. Bon dia, bon dia o Rocha. El mòbil.
Ens va agradar
molt el tema del mòbil.
És que és una escena meravellosa d'Espanya, molt canyí.
Aquesta imatge, bueno, per la gent que no ho ha sentit a l'informatiu, com ha explicat o no ho va veure ahir, el que ha de ser president de la Federació Espanyola, després de ser imputat, va sortir davant dels periodistes i per intentar evitar-los va posar-se el telèfon a l'orella fent veure que parlava algú i mentre passava just per davant el van trucar.
I el tio es va donar com un susto, a més a més. Si tens el telèfon a l'orella i et sona,
a veure, tenim el document, mira, a veure.
Senyor Rocha, estamos en directo en Arrojo Vivo.
En Arrojo Vivo.
¿Qué es exactamente lo que no has sabido explicar a la
policía? Dime. Claro.
¡Pat!
¡Hostia!
Gran moment, de veritat, m'encanta. Va, 5 minuts i les 11, no parlarem de la Federació Espanyola de Futbol avui?
Claro.
No. Però sí que parlarem dels llibres.
Ah, sí, és veritat.
Per cert, he tingut una sèrie de missatges de gent en les últimes hores. Mm? Diem-me si faríeu un execrable. Bueno, dos m'han dit aquesta setmana, per ara us ho dic. Aquesta setmana tornem a sortejar dos llibres dels execrables, dels nous més execrables que mai. Què heu de fer per aconseguir-lo? Ara hi haurà gent, el retuit o no sé què. No, trucar.
A trucar.
902-4777. 902-4777. Els primers dos que truquin s'emporten el llibre dels il·lustres exagrables, més exagrables que mai.
Truca, ja està, mama.
Ja em sembla que ja està repartit. Bueno, estem en ello. Deia...
Què deies? Què t'havien proposat?
Bueno, m'ha arribat aquesta setmana que sigui O.J. Simpson, per una banda...
Està en procés, la setmana que ve.
Però bueno...
Que va morir dijous.
Va morir dijous. Va passar pel tot costa, tu van a Catalunya Ràdio, no? Sí. T'han demanat allà que...
No m'han dit res, no. Són uns inútils. No, però jo deia, però no parlarem de l'O.J. Simpson? No. Bueno, i ahir, clar, van trucar al Garriga, la zona seriosa,
ja la cosa,
però si no és per mi, que estàs foc allà...
A tot arreu això en general et passa, no?
Si no fos per... És molt difícil ser jo,
és que el Garriga és fill de llibretera i això val molt,
I l'altre que... Cavalli. Sí. Hem preguntat si Cavalli tenia coses, però...
L'havíem començat a... Sí, no teníem el radar, Però ara que va mort i ens hem adonat que el tio ha mort als 83 anys i que tenia un fill d'un any.
Sí, això ja...
Això, sí, clar, el seu últim fill...
Pinta que exagrable,
ell tenia 6 fills de 3 matrimonis, l'últim, el fill té un any, i ell té 83.
Té tots els elements, sobre la taula, de moment. I
ella tenia ara... Ella ara tenia 30 i pico.
L'amago...
Sí, per tant, això és que vol dir que ell tenia, com diria Ortega Cano... Què? Semen fuerte.
No, home, prou, per favor. Bueno,
és
en tot
més,
cas...
semen de cavall.
Prou. Inacceptable. Bueno, en tot cas,
farem
O.J. Simpson i Cavalli.
O.J. Simpson ja podeu... Ja,
ah, sí? El dramà ara que ve, sí.
El dreu fet per ser que ve, perquè realment...
Avui no.
Em sabia bastant la sèrie.
Avui no, no.
I no, no.
Avui farem un argentí.
Un argentí.
I cal dir que vaig estar a punt de fer un Montgomery.
Ah, sí?
Sí, perquè el nou amic aquest d'Elon Musk, el Javier Milei...
Home, si ara es troben i es fan unes
sí,
fotos...
Sí, sí, coses, sí, sí. Sempre diu que el millor president de la història argentina ha estat Menem.
Però Menem el van fer, home, sí.
I clar, i vaig començar a investigar, i dic, tot això em sona molt, eh?
Però és que de veritat, les investigacions que feu de coses que ja heu investigat és una cosa fascinant.
No, i dic, tot això, hòstia, sí que sé jo de Menem, però si ho sé tot, això que no sé, ja em sona moltíssim. I ho vaig comprovar i...
T'has de compte que potser hi ha un patró?
És increïble.
I que és amb els noms que comencen amb M,
sí, sí, sí.
Malcolm, Montgomery, sí, sí. Milley i Menem.
I, per cert, unes entrades per la final del Godó no tindràs.
Va, home, no. S'ho va reclamar ja, per favor.
No, i a veure...
Bueno, és clar, la setmana que ve, el trofeu.
No l'interès. No diré perquè estic on estic.
Va, prou. Vinga, va.
Però és que el que sí que és molt fort és que només vol anar a la final.
Sí, ell ja ho seu.
Vale. Si no pot ser a la final, un altre qualsevol partit, algun patrocinador que estigui escoltant la secció...
I que tingui accés al vi.
Però tu no jugues a pàdel.
Però m'agrada el tennis. Ja no jugo a tennis perquè sóc una persona gran.
No dones ja per jugar.
Ja no dono.
Vale.
A veure, no alcança. Del president d'avui no, i no del Real Club de Tenis Barcelona.
Va
ser president de l'Argentina, ja sé que penseu, òbviament, amb els presidents argentins es podria iniciar una sèrie feta només per Argentina. Però aquest és el més admirat, de fet, aquest inicia un moviment amb el seu cognom i que té el centre cultural més gran de Llatinoamèrica, el seu nom, de moment, perquè sembla que la Miquel igual li canvia això i fa un altre més gran encara i li canvia el nom pel de Milei. Té una cosa molt important, perquè si hem parlat, gent que té places i tal, no sé què.
Sí.
Té un oleoducte, el seu nom.
Boníssim, hola, això,
Tenir un oleoducte al teu nom.
Nivell, El nom d'abans era Oleoducto Vaca Muerta. Hem de dir que ha guanyat. Sí.